Cap de setmana intens, Montblanc medieval i jamborinada a Tàrrega.
Estornell! Estornell!
I amb els tambors de la setmana medieval, comencem l'informatiu.
L'Espluga FM Ràdio. Informatius. El repàs de l'actualitat amb Anna García i Sergi Civit.
Més de 13.000 infants i joves estan ara mateix a Tàrrega a la Jamborinada, la trobada d'escoltes més gran que s'ha fet mai a Catalunya.
L'agrupament L'Estornell de l'Espluga hi és present amb més de 80 infants i joves. En aquests informatius connectarem en directe des de la Jamborinada. Jordina Picanyol, bona tarda. Quin és l'ambient que s'està vivint ara mateix?
Bona tarda, Anna. Doncs ara mateix a Tàrrega hi ha molt d'ambient. Milers d'infants i joves omplen els carrers de la ciutat, sobretot en aquest espai Fira, que és on ens trobem ara mateix, que és on durant el matí hi ha hagut diverses activitats amb entitats d'arreu del territori.
Moltes gràcies, Jordina. Fins ara.
I Montblanc ha encetat un altre cap de setmana medieval. El dilluns es posarà punt i final a la 30a setmana medieval de Montblanc.
L'inici d'aquest cap de setmana s'ha fet amb el sopar medieval, on hi van assistir més de 400 persones.
I aquest passat dijous, l'Ajuntament de l'Espluga va celebrar el seu ple ordinari del mes d'abril. En aquests informatius repassem les notícies més destacades.
La primera és que van nomenar els vocals del nou patronat de turisme.
I esperem doncs, que el proper ple ja es podrà constituir la primera sessió d'aquest patronat de turisme i podrà començar a funcionar amb normalitat.
La plataforma en defensa de l'Ebre ha reclamat al govern que paralitzi el pacte de Rialb, el projecte que preveu abastir aigua del Segre, una 30a de municipis.
La plataforma demana que es faci un estudi real de les necessitats dels pobles i d'alternatives d'abastiment.
I en esports...
Josep Maria Trulló, el subcampió de Tarragona de patinatge, i en el Dia Internacional de la Dansa dels Ballarins del Casal participen a un concurs a la ciutat d'Alacant.
En cultura, Forès celebrarà la 8a edició del Forès Poesia i Música el dissabte 3 de juny. L'organització del certamen ja ha donat a conèixer algun dels artistes i de les propostes que formaran part del programa d'aquesta jornada. Els coneixerem en aquests informatius.
Amb aquests titulars comencem l'informatiu d'avui.
Tota l'actualitat de l'Espluga i la Conca al 107.4.
Hola, som la Ruth.
Són les veus dels 80 infants i joves espluguins de l'Estornell que a hores d'ara ja són a Tàrrega vivint la Jamborinada, la trobada d'escoltes més gran que s'ha fet mai a la història de Catalunya.
Som de Castors i Llodrigues i anem a la Jamborinada.
Bueno, jo espero conèixer molta gent i sobretot passar-nos-ho molt bé i aprendre moltes coses que segur que es compleix.
Passar-m'ho molt bé, aprendre i conèixer gent nova.
I tenim moltes ganes d'arribar a la Jamborinada. Allà ens jugarem i hi haurà 13.000 camps.
La Jamborinada és una trobada de tots els caus de tot Catalunya i coneixerem nens que no hem conegut mai.
I ara ja estem anant cap a la Jamborinada, soc cap de Castors i Llodrigues, i bueno, estic molt contenta perquè es faci aquesta trobada, perquè hi haurà molta gent, podrem conèixer diferents caus de Catalunya, i bueno, crec que això és una experiència molt enriquidora pels nostres nens i nenes.
Fan a tot el món, però aquí a Catalunya, de fet, no se n'havia fet mai cap tan gran, i ens fa molta il·lusió poder participar i portar el nostre nom de l'Estornell i de l'Espluga en una trobada així. Sí, també prenem la nostra mascota, entre cometes, un nano de l'Estornell que suposo que tots heu vist per l'Espluga, que vam confeccionar els llops i daines de fa uns anys.
Són les veus dels infants i joves espluguins de l'Estornell que estan ara mateix a la Jamborinada. La Jamborinada és una trobada d'escoltes i guies la més gran que s'ha fet mai a Catalunya. Més de 13.000 infants, joves i persones voluntàries estan compartint a Tàrrega un cap de setmana d'activitats per prendre consciència que junts podem deixar el món millor de com l'hem trobat. El projecte neix de la voluntat de celebrar una macrotrobada de tots els escoltes i guies de Catalunya, tal i com es fa arreu arreu del món des del 1920 amb les trobades anomenades Jambori. La Jamborinada està organitzada per Minyons, Escoltes i Guies de Catalunya i compta amb la participació activa de les entitats de la Federació Catalana d'Escoltisme i Guiatge. La trobada és la culminació d'un gran projecte que té com a objectiu aprofundir en la participació a través del mètode Escolta i Guia. I des de Targa tenim la Jordina Picanyol, que està amb l'agrupament L'Estornell. Bona tarda, Jordina.
Bona tarda, Anna.
Ens avançaves en els titulars que esteu a l'Espai Fira. Què esteu fent exactament ara mateix en aquest espai?
Doncs bé, ara mateix aquest espai ja s'ha tancat, ha durat des de les 9 del matí fins ara, fins a la 1 del migdia, i ara mateix començarem ja a desplaçar-nos cap a la zona d'acampada, que és on dinarem. Al llarg del matí han anat arribant tots els agrupaments escalonadament. Nosaltres, per exemple, hem sortit aproximadament a les 8 del matí. Un cop hem arribat ens hem identificat i ens hem registrat i llavors ens hem instal·lat a la nostra zona d'acampada. I després ja hem vingut cap aquí a l'Espai Fira, on hi ha moltíssimes entitats i on es poden fer diverses descobertes, com per exemple doncs hi ha algunes entitats amb gegants, també hi ha tallers pels petits, com per exemple un taller de xapes, hi ha xerrades, vull dir, hi ha hagut moltes activitats diverses adreçades a totes les edats, des dels més petits fins als més grans.
I per aquesta tarda, Jordina, què us espera als nens, joves i caps de l'Estornell que esteu aquí a Targa? Què fareu aquesta tarda?
Doncs bé, cada branca fa unes activitats diferents, perquè clar, les edats són molt diverses, llavors... per exemple, els trucs, el que ens espera aquesta tarda són més aviat dinàmiques de reflexió, no? Més de xerrar, des de tallers de participació. Cada edat s'adapta a les seves necessitats.
Molt bé, Jordina, i entenem, doncs, que tu estàs amb l'Estornell, evidentment, però no us deveu veure gaire entre vosaltres, no?
No, entenc? És el que et comentava, que cada branca està en una zona d'acampada diferent i, o sigui, estan tots els llops junts, tots els castors, tots els rangers, és a dir, que estem separats per edats, no estem separats per agrupament.
I hi ha algun moment en què us trobareu tots o fins que no s'acabi la jamborinada no us veureu?
Doncs demà al matí es fa l'acte central de la jamborinada a les 11 del matí, que allà és on ens trobarem tots, però segurament tampoc no ens veurem amb la resta d'agrupaments.
Evidentment,
perquè repartits per edat.
Amb aquest acte us trobareu 13.000 persones, que es diu ràpid, però com és la gestió d'aquestes 13.000 persones? Com s'està vivint des d'aquí, Jordina, el fet de que tinguis al teu voltant 13.000 persones? Com ho esteu vivint?
Doncs està tot molt ben organitzat. Hi ha els mirairons, que són els que et guien i t'ajuden a l'hora de saber, doncs, has d'acampar aquí, ara hem d'anar cap allà, o el que hem de fer, no? Són els que et fan el suport, i a banda, a cada branca ens han donat un llibret explicatiu amb punt per punt tot el que s'ha d'anar fent, les hores i cap on has d'anar, el grup en què et toca, quina activitat farà, on la faràs, amb totes les hores i tot molt detallat.
Que bé, Jordina, doncs moltes gràcies i gaudiu d'aquest cap de setmana històric, segurament, a Catalunya. Que vagi molt bé la jamborinada. Adéu-siau, gràcies.
Moltes gràcies, Anna. Adéu, bona tarda.
I a l'Espluga FM Ràdio podran viure en directe aquesta tarda a través de Facebook Live, aquest sistema que ens permet veure en directe i en imatges a través de la pàgina social Facebook, imatges en directe des de la jamborinada. Ho podran seguir en directe o en diferit a la nostra pàgina de Facebook de l'Espluga FM Ràdio. Montblanc ha donat el tret de sortida l'últim cap de setmana de la 30a Setmana Medieval de Montblanc amb el sopar medieval, on hi van assistir més de 400 persones.
Tothom que aquest cap de setmana vagi a Montblanc podrà gaudir del mercat medieval, de la mostra d'oficis, dels torns de guàrdia i de l'escola cavalleresca. També hi haurà el mercat de vins i caves i espectacles de petit format en diferents llocs de la vila. Dissabte a la nit, l'acte estrella serà el torneig medieval nocturn, mentre que el diumenge serà la bevenda dels portals. El diumenge 1 de maig, el dilluns, dia 1 de maig, es posarà punt i final a la 30a Setmana Medieval amb l'acte 30 Sant Jordis, la Cluenda. Així ho explicava Joan López, president de l'Associació de la Setmana Medieval de Montblanc.
sí que hi ha un acte de cloenda que és específic, doncs, commemoratiu per aquests 30 anys. És un acte que sorprendrà força i està a mig camí entre la cosa emotiva però també l'humor, no? Un espectacle on la gent que l'ha muntat ha volgut que sobretot sigui la gent de l'associació que està implicada que s'hi senti molt reflectida, no? Que s'hi vegin, no? Que pràcticament estiguin veient un mirall i diguin, ostres, això ho faig jo, aquest sóc jo, no?
I diumenge passat l'Espluga també va viure la Diada de Sant Jordi, que va superar les previsions més pessimistes i la venda de roses i llibres es va situar en quantitats com la dels darrers anys. Les vendes es van concentrar al llarg de la jornada de diumenge.
Les floristeries de l'Espluga van vendre gairebé totes les existències, mentre que també es van esgotar tots els exemplars de l'últim llibre de l'escriptor Carles Capdevila. Els títols més venuts van seguir la mateixa línia que la resta del país. Pilar Rahola i Rafael Nadal també van ser dos dels autors més buscats.
El mateix diumenge, l'Espluga FM Ràdio va captar la valoració dels comerciants implicats en aquesta diada.
Ha anat bastant repartit. Divendres ja van vendre roses, ahir també en van vendre bastant. En quantitat de roses, doncs, ha sigut el mateix que els altres anys, perquè jo he comprat exactament les mateixes roses i ja no em queda res.
No som els alumnes de quart d'ESO de l'Institut Joan Amigó, on venem roses a 3,50 €, que és un preu normalet, i amb els beneficis pues, per pagar el nostre viatge. En teníem unes 400 i ja en portem unes 300.
El dissabte més o menys com la vigília de sempre, i avui més que altres anys, molt més que altres anys. Jo suposo que també el fer aquest dia tan maco, perquè s'ha vist molta gent de fora també, eh?
Nivells de títols, mira, l'últim del Capdevila, que ja el tenim esgotat, la Rahola, el Rafael Nadal, vaja, pràcticament els que per tot arreu es va dient que són els més venuts, sí, sí. El que hem notat en diferència potser és que abans famílies aquests anys enrere venien a buscar el del nen i ells potser passaven una mica més i ara potser agafen pare, mare, fill, filla i van agafant.
Deixem Sant Jordi i anem ara amb l'actualitat política.
Actualitat espluguina.
El ple d'aquest dijous de l'Ajuntament de l'Espluga ha fet un nou pas més per constituir el patronat de turisme que pretendrà dinamitzar aquest sector amb representants polítics i persones de diferents sectors turístics que es reuniran periòdicament per establir sinergies amb una línia d'actuació conjunta.
Sí, Sergi, del grup municipal de Som Espluga el representant serà Jordi Miró com a titular i Laura Ruiz de Porres com a suplent. Convergència i Unió tindrà com a titular Joan Amigó i Erika Soriano com a suplent. I per últim, Espluga Viva ha nomenat Antoni Vendrell com a titular.
Com els comentàvem, aquest patronat també tindrà veu de persones directament implicades amb el sector, però no vinculades amb els partits polítics. Seran els vocals en representació d'aquests diferents subsectors turístics. El subsector d'allotjament i cases rurals serà representat per Mercè Rosic Trullols i els albergs i cases de colònies els defensarà en Laurici Riudavallanes. Pel que fa a la restauració de l'Espluga, la portarà en Rafael Lorca Calvo i la representant de comerç serà la Maria Teresa Martí Prats.
Els van nomenar també vocals per altres sectors més especialitzats. És el cas del Museu de la Vida Rural, que serà representat per Ramon Rosic Trullols. El paratge natural d'interès nacional el representarà Esther Trullol Sánchez i els cellers de l'Espluga, Albert Rovira Sánchez.
Jordi Miró, de Som Espluga, va agrair durant el ple la implicació de tots aquests nous representants dels diferents sectors, però també ha criticat que el procés de creació del patronat està anant lent, perquè ja fa 6 mesos que es va aprovar la creació d'aquest patronat i fins ara no s'ha mobilitzat aquest tema. Així ho explicava.
I ja fem un pas més, el que passa és que ens sembla que anem a poc per la cosa, perquè al mes d'octubre és quan vam aprovar el ple al patronat de turisme i fins ara hem passat 6 o 7 mesos i encara no l'hem acabat de constituir.
A l'octubre passat es va aprovar els estatuts del nou patronat i a principis d'aquest 2017 es va enviar una carta a tots els sectors perquè poguessin triar un representant. Això ho explicava Jordi Torres, regidor de Turisme, Comunicació i Cultura, que recordava a l'oposició que el procés de captació d'aquests representants és un procés que no es podia fer de pressa.
No va ser fins a principis d'aquest any que es va enviar la carta a tots els sectors per saber qui volia formar part i es va donar de marge un temps prudencial i es van haver de fer diferents trucades i tot per recordar-los a la gent i no ha sigut fins aquest mes que no hem tingut tot de tots els sectors doncs, com a mínim un representant i per això fins ara no s'ha fet el nomenament a les properes setmanes i esperem doncs, que el proper ple ja es podrà constituir la primera sessió d'aquest patronat de turisme i podrà començar a funcionar amb normalitat.
Aquest nou pas per la creació del Patronat de Turisme va ser aprovat per unanimitat per tots els partits de l'Ajuntament de l'Espluga de Francolí. El ple del Consell Comarcal ha aprovat el nou escut oficial del Consell Comarcal de la Conca de Barberà. Fins ara no es disposava d'escut i com a imatge pública s'utilitzava un logotip.
A l'escut hi ha representat una façana d'un celler cooperatiu i una espiga. Aquests elements simbolitzen les dues grans zones geogràfiques de la Conca i la Baixa Segarra.
Tal com marca la reglamentació dels escuts oficials dels ens públics catalans, es tracta d'un escut caironat, en forma de rombe, encapçalat per la corona mural dels Consells Comarcals. L'interior és verd, en honor al medi natural, ja que té molta importància per a la nostra comarca. Després també hi ha dos elements que estan a l'interior de l'escut, són una façana genèrica d'una cooperativa vinícola i també de color púrpura i una espiga de blat de color or. El color púrpura del celler s'ha escollit per representar el vi rosat elaborat en varietat trapat, autòcton de la comarca.
Pel seu disseny s'ha seguit la normativa heràldica i per això s'ha comptat amb l'assessorament del prestigiós heraldista Armand de Fluvià i s'han tingut en compte els principis d'originalitat, representativitat i senzillesa. Després de la seva aprovació pel ple, l'escut serà avaluat per l'Institut d'Estudis Catalans abans de la seva aprovació definitiva per la Generalitat de Catalunya.
I sense deixar de banda el Consell, els volem explicar que aquest ha acordat dilluns adherir-se al Pacte Nacional pel Referèndum.
L'acord ha comptat amb el vot favorable de tots els grups polítics amb representació a l'ens comarcal, llevat del representant del PSC que s'ha abstingut.
L'acord adoptat manifesta en primer lloc l'adhesió del Consell Comarcal de la Conca de Barberà al Pacte del Referèndum i a continuació subscriu el contingut del manifest del pacte. També s'ha aprovat promoure des del Consell que la comarca, les entitats, associacions i agents econòmics s'assumin a aquest Pacte Nacional per Referèndum i subscrivin en aquest manifest. El ple del Consell Comarcal ja ha decidit qui seran les persones i entitats premiades. El lliurament dels guardons als premiats tindrà lloc el proper divendres 19 de maig al vespre al Consell Comarcal.
I quins reconeixements rebran, Sergi?
Doncs en rebran el reconeixement l'Associació de Cultural Baixa Segarra, l'Associació Medieval de la Llegenda de Sant Jordi, Carme Sureda i Bosch, Alfons Alsamora i Javalí, Josep Maria Sants i Traver i també la Cooperativa Agrícola de la Conca i Secció de Crèdit, Albert Sala Moreno i Joan Pérez Sánchez. La plataforma en defensa de l'Ebre ha reclamat al govern que paralitzi el pacte de Rialp, el projecte que preveu abastir amb aigua del Segre una trentena de municipis de l'Urgell, la Segarra, l'Anoia i la Conca de Barberà.
En la 15a assemblea celebrada aquest passat dissabte, la plataforma demanava que es fes un estudi real de les necessitats dels pobles i d'alternatives d'abastiment. Joan Antoni Panicello, portaveu de la PDE, explicava que la plataforma descarta convocar cap gran mobilització i afirmava que vol esgotar primer totes les vies polítiques i tècniques per evitar que es produeixi aquesta detracció d'aigua, ha explicat. Amb tot, no descarten fer altres petites accions encara sense data ni lloc concretat.
A banda d'això, durant l'assemblea també es va exposar que la PDE ha sol·licitat una reunió amb la ministra d'Agricultura, Isabel García Tejerina, per abordar el Pacte Nacional de l'Aigua.
En aquesta qüestió se li vol preguntar si aplicarà les modificacions que demana Brussel·les i si no aplica la directiva europea, què pensa fer amb el Delta. La carta se li va adreçar fa setmanes i encara no han rebut resposta.
Ara la PDE dona 15 dies de marge. Si no, demanaran la compareixença pública al Congrés de la ministra, una sol·licitud per la qual ja asseguren comptar amb els suports suficients.
Encara en aquesta línia i per presentar una denúncia davant de la Comissió Europea, la PDE reclama al govern més declaracions i li demana que entregui la documentació necessària perquè es condemni al govern espanyol.
Durant aquesta setmana, els representants de 17 municipis ebrencs han demanat a la Generalitat per escrit l'aportació de documents per la lluita jurídica en una acció que la PDE ha descrit de lobby ebrenc.
La plataforma també ha fet una crida a la societat catalana invitant-la a no deixar deixar-se enganyar. La plataforma també ha demanat que no es titllin les Terres de l'Ebre d'insolidàries ni s'assenyali que s'allunyen de la construcció d'un nou país.
Sobre el pacte de Rialp, que ha centrat l'atenció durant l'assemblea d'entre tots els temes tractats, s'ha apuntat que és un transvasament a poc i s'han queixat que el govern presenta excuses, com ara les que afecten amb poca quantitat d'aigua i que és un projecte de país, diuen.
Panicello, portaveu de la plataforma, explicava que han parlat amb el Departament de Territori i que haurien admès que hi ha alternatives al pacte, però que s'haurien d'estudiar. La PDE ha posat damunt la taula altres opcions, com la de connectar els municipis afectats al CAT.
El Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya ha restaurat el capbreu de la Comanda d'Horta de Sant Joan de la Castellania d'Amposta, pertanyent al fons de la família Castellarnau, i dos pergamins del segle XVI i XVII del fons de la comunitat de Pereveres de Santa Coloma de Queralt.
El primer pergamí, que data de l'últim quart del segle XVI i té unes dimensions semblants a les d'una folina d'Ina A4, és una petició al degà d'Igualada perquè el prevere de Santa Coloma de Queralt pogués sortir de la presó. El segon, que data del primer quart del segle XVII, és una disposició papal sobre la veneració de relíquies.
Els pergamins tenien els suports molt deshidratats, així com brutícia i pols generalitzada, deformacions i plecs derivats d'un antic sistema d'emmagatzematge, i les seves tintes estaven esvaïdes i amb pèrdues.
La principal alteració, però, la presentaven els segells de cera i de lacre. En ambdós casos, els segells es trobaven fragmentats i amb punts d'oxidació en la superfície de les llaunes estanyades que els conservaven.
Nova bona notícia per Licor on the Rocks, que ha aconseguit dues medalles d'or al concurs que organitza la prestigiosa guia Gilbert and Galliard de França, que compta amb edicions de 25 països i que es troben traduïdes a 9 idiomes.
Aquestes dues medalles se sumen a les recentment aconseguides al Berlin International Spritz Competition, que consideraven el licor de pastís de poma com el millor licor d'Espanya, i a una vintena de premis internacionals més.
Els dos licors premiats han estat el licor de pastís de poma, que presenta els gustos típics d'aquestes postres, amb notes de poma cool i cuita i un punt de canella, i el brindis també, un licor de cava elaborat amb varietat parellada, molt típica de la zona de la Conca de Barberà.
Licors on the Rocks, produïts a Vimbodí, porten poc més de 3 anys en el mercat i han aconseguit posicionar-se com una beguda alcohòlica de luxe.
El proper dissabte 6 de maig, el Partit Demòcrata de la Conca obrirà les portes de la seva nova seu comarcal.
El president del partit i expresident de la Generalitat, Artur Mas, inaugurarà el local acompanyat dels càrrecs territorials.
L'acte serà obert als associats i simpatitzants i a tothom que hi vulgui assistir. Seguidament, a la plaça dels Bastoners de Montblanc tindrà lloc un dinar de germanor.
Ja a la tarda tindrà lloc la presentació del Partit Demòcrata a la Conca. L'acte, que serà obert al públic, comptarà amb les intervencions de Marc Vinya, president de l'executiva comarcal del Partit Demòcrata de Catalunya, i de Josep Maria Cruzet, president de l'executiva de vegueria del partit. La presentació la clourà Artur Mas, president del Partit Demòcrata.
I Forès celebra la 8a edició del Forès, Poesia i Música, el dissabte 3 de juny. L'organització del certamen ja han donat a conèixer alguns dels artistes i de les propostes que formaran part del programa d'aquesta jornada. Què en sabem de moment?
De moment se sap que el festival comptarà amb la participació dels poetes Jordi Valls de Barcelona i Glòria Coll de Riudoms, que recitaran les seves pròpies obres i homenatjaran el poeta Josep Palau i Fabre, acompanyats pels músics de l'Escola Municipal de Música Josep Porter i Rovira de Montblanc. El festival comptarà també amb la participació de Mireia Mena i Guillem Ballaz, amb el grup de Llonces, glosada a la catalana basada en tres puntals. El primer és la cultura d'arrel amb la glosa i la música que l'acompanya. El segon és teixir un canal entre la poesia popular i la dels grans poetes catalans. Per últim, teixeix complicitats amb el territori que acull la proposta vinculant gent i entitats de l'entorn.
També des de les 10 del matí fins a la 1 del migdia, davant de l'Ajuntament de Forès, l'associació literària Les Carrits de Montblanc organitza la 5a trobada de punts de llibre a Forès, al Mirador de la Conca. Com en edicions anteriors, en aquesta edició els participants podran intercanviar els seus punts de llibre i seran obsequiats amb un punt de llibre comemoratiu de l'edició actual.
l'agenda cultural.
Exposició d'art jove, la maleta d'il·lustracions, a Santa Coloma de Queralt.
A la sala dels arts del Castell dels Comtes, l'obra és de la montblanquina Elena Requesens i es podrà visitar fins aquest diumenge. Organitzat pel Punt d'Informació Juvenil de Santa Coloma de Queralt en col·laboració amb l'Oficina Jove de la Conca de Barberà.
Tercera edició de la cursa Cara Nord, a Vimbodí
i
Poblet.
Per aquest diumenge, organitzada per Cara Nord Celler i Go 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 Runners Club i recolzada per l'Ajuntament de Vimbodí i Poblet. La prova comptarà amb dos recorreguts de 13 quilòmetres i 250 metres de desnivell positiu i de 25 quilòmetres amb 850 metres de desnivell positiu. El traçat més curt es podrà fer també caminant. La prova forma part del circuit del vi, que aquest any comptarà també amb la cursa nocturna del Castell del Remei i la cursa entre vinyes.
Recollida de signatures a l'Espluga a favor del Pacte Nacional pel Referèndum.
Organitzada per l'Espluga de Francolí per la Independència, per aquest diumenge al matí a la plaça de l'Església, on els organitzadors de la recollida hi muntaran una parada.
Dia Internacional de la Dansa, a Sarral.
Aquest diumenge a 12:45 del migdia a la plaça del Mercat, organitzat per Dansara, espai municipal de dansa de Sarral.
Taller de prehistòria a les coves de l'Espluga.
Per aquest diumenge a 12:45 del migdia, per a nens de 4 a 12 anys, el taller anirà coordinat per monitors experts de l'empresa espluguina Drac Actiu. El preu del taller serà de 4,70 € i té una durada d'una hora i mitja. Les places són limitades i les inscripcions ja es poden fer a l'oficina de turisme de l'Espluga.
Concert a Santa Coloma de Queralt.
Aquest diumenge a 5:45 de la tarda a l'església parroquial. Com cada any, la Federació Catalana d'Entitats Corals organitza els cicles corals en diferents demarcacions del territori català, i enguany la demarcació del Penedès, Anoia i Garraf, organitza el concert juntament amb l'Orfeó a Santa Coloma de Queralt en motiu del 40è aniversari de l'entitat colomina.
L'agenda cultural.
25a caminada a l'Espluga Prades.
Organitzada pel Club Atlètic Espluguí per aquest dilluns 1 de maig. El recorregut és de 21 quilòmetres i mig, amb un desnivell de 840 metres. La sortida serà des de la plaça Montserrat Canals a les 8 del matí.
Cursa a l'ermita de Sant Josep, a Montblanc.
Quarantena cursa popular amb un recorregut de 3 quilòmetres i 23a cursa de fons amb un recorregut de 10 quilòmetres. La sortida i arribada d'ambdues proves estarà situada a l'ermita de Sant Josep a partir de les 10 del matí d'aquest dilluns 1 de maig. Organitzada pel Club Atlètic Montblanc.
Representació de l'obra de teatre Temps, protagonitzada pel conegut actor i presentador Quim Masferrer.
Organitzada per l'Associació Juvenil Auvenguen per aquest proper dissabte a les 10 del vespre al Teatre del Casal. El preu de l'entrada és de 10 euros per a menors de 13 anys i de 12 euros per als majors de 30. Les entrades no són numerades i l'aforament és limitat.
Jornada de portes obertes a la llar de l'Escola Badruna Mare de Déu del Carme, de l'Espluga.
Aquest dimecres de 5 a 7 de la tarda, a 6:15, hi haurà una sessió informativa per totes les famílies interessades.
Exposició sobre John Bridges, al Museu de la Vida Rural.
Mostra per primera vegada en públic les obres de l'escultor català Joan Pons i prorroga la seva estada al museu fins aquest proper diumenge.
Exposició Una mirada a través dels cristalls, de Josep Maria Mariscal.
Fins al 15 de maig a la Galeria Natàlia Ferrer de Montblanc.
Exposició Patrimoni oblidat, memòria literària, al Museu Comarcal de la Conca.
Del 3 al 31 de maig, en horari habitual de museu. L'acte d'inauguració tindrà lloc el proper dia 5 de maig a les 7 de la tarda al Museu Comarcal a càrrec del comissari Josep Santes Masses.
Tots els actes ampliats a la pàgina web de l'Espluga FM Ràdio.
Més informació a esplugafmradio.cat.
Anem a conèixer la informació esportiva de la mà de Josep Morató i Gerard Bosch. Bona tarda.
Bona tarda.
Doncs és moment de començar repassant el resultat del cap de setmana 22 i 23 d'abril en futbol. Si et sembla, Gerard, comencem en categoria benjamí.
Doncs sí, que van caixar una derrota de 5 gols en contra i només 2 a favor davant de l'Astorga. Els espluguins van encetar el marcador, però tot i això no van poder evitar la remuntada de l'equip visitant.
En canvi, l'Alaví va descansar aquest cap de setmana, però l'infantil...
Doncs va perdre, ho va fer davant de l'Alcover, en camp contrari, per un resultat de 3 gols a 0.
I també males notícies per l'equip cadet, que va patir una una contundent derrota d'11-0 al camp de Falset Esportiu.
L'Amater va aconseguir fer un bon partit i plantar cara a l'Hospitalet de l'Infant en un partit molt ajustat i disputat. Al minut 10, els espluguins havien encaixat, havien fet 3 gols a favor i no va ser fins la segona part que els locals no van remuntar el marcador. El resultat final va ser, escoltin, d'empat a 4, tot i aquesta distància favorable dels espluguins en la primera part.
A veure com els anirà la Copa Tarragona, i continuem amb les femenines que van trencar la ratxa victoriosa de 5 partits consecutius el diumenge passat contra l'Icomar. Al minut 4 les espluguines es van avançar al marcador, però al minut 7 l'Icomar va aconseguir empatar a 1, i el resultat final del partit, cal destacar, però que mantenen la tercera posició a la Lliga. Recordar que van quedar 1-1.
I ara el que podem fer és repassar els partits que jugaran al camp municipal del Riu-Sec aquesta setmana, que són 3. Comencem pel cadet.
El cadet ja ha jugat aquest matí a les 12 contra el Mas Pellicer.
L'equip amateur jugarà també aquest dissabte a les 4 de la tarda davant del Vila-Rodona com a local.
Sí, serà el segon partit de la Copa Tarragona. I per últim, l'infantil jugarà diumenge al camp municipal del Riu-Sec contra el Salou. Repassem les classificacions dels equips de la Conca.
Doncs sí, l'equip amateur del Club Futbol Montblanc havia de jugar amb el Morell, però aquest equip es va retirar a la primera volta i, per tant, els montblanquins van tenir descans. Per tant, cal destacar que ara mateix es mantenen a la tercera posició de la taula classificatòria i empatats a 52 punts, també doncs, amb l'Alcover, que està doncs, també en aquesta posició de la taula.
I el primer equip de la Unió Esportiva de Santa Coloma de Queralt va fer un molt bon partit com a equip local davant l'Altafulla, aconseguint una victòria de 3-0. I ara és moment de repassar els resultats del cap de setmana d'hoquei el 22 i 23 d'abril. Comencem pel prebenjamí inicial, que va guanyar la sisena jornada de Lliga a la pista del Club Vendrell amb un resultat de 2 a favor i un en contra.
El prebenjamí absolut va perdre, ho va fer a la pista del Valls per un resultat de 3-1.
El Benjamí també va jugar fora de casa, en aquest cas a la pista del Riudoms, i va perdre per 8-6.
L'Alaví, que jugava com a local, tampoc va tenir sort, amb un ajustat 4-5 va perdre davant del Club Patí Cubelles.
En canvi, l'infantil va descansar, no va jugar aquesta jornada, però el juvenil van jugar doble partit, ja que van recuperar un partit ajornat, i bones notícies perquè van aconseguir una doble victòria, la 14a jornada contra el Masquefa per 5-7 i la 15a jornada davant l'Alpicat per 6-5.
El segona catalana femení també va jugar 2 partits, 2 derrotes en aquest cas de la jornada 21 i 20. La primera davant del Cerdanyola, les espluguines van encaixar un resultat negatiu de 0-9. Davant del Mollet, doncs en aquesta jornada 20, les espluguines van perdre per 8-1.
I en segona catalana i en segona catalana B, els dos equips van descansar. I ara repassem els partits d'aquesta setmana al pavelló municipal i els de fora. Començant per l'escola i el prebenjamí descansaran, però en canvi avui a 6:15 de la tarda el prebenjamí jugarà contra el Reus Deportiu D.
També jugarà el Benjamí, ho farà a la pista del Reus Deportiu A demà diumenge a les 12 del matí.
L'Alaví en aquest cas també descansa, però l'infantil aquesta tarda jugarà al camp del Reus Deportiu B.
Més partits, passem ja al segona catalana femení, perquè el juvenil aquesta setmana no juga, i per tant, del femení que us podem dir, doncs que aquesta tarda de dissabte a les 6 jugarà a la pista del Club Hoquei Navarcles.
I tots aquells que vulguin anar a animar segona catalana jugaran aquesta tarda a les 7 de la tarda aquí al pavelló contra el Cambrils. El passat cap de setmana va tenir lloc el campionat territorial de les categories cadet i juvenil de patinatge artístic en modalitat lliure a la localitat de la Pobla Mafumet. El patinador del Club Patí Casal de l'Espluga, Josep Maria Trullols, i la seva entrenadora, Samina Masdeu, es van desplaçar a la Pobla on el patinador participava en categoria cadet.
Doncs sí, el matí de dissabte es van dur a terme els entrenaments oficials i a la tarda els patinadors i patinadores van realitzar el disc curt. El diumenge al matí la competició continuava aquest cop amb la realització del disc llarg, així ens ho explicava Josep Maria Trullols.
Però és que hi fan els campionats de Tarragona, van ser el dissabte un disc curt que consistia en un disc que són com que estan les coses com més marcades, més obligatòries, i el diumenge vaig fer el disc llarg, que és com un disc entre cometes més lliure i que et pots lluir més en la dificultat i els estils.
L'Esplugui va quedar en segona posició amb dues proves, per tant, es proclama subcampió de la categoria de Tarragona. Josep Maria valora d'aquesta manera la participació als campionats territorials.
Valoració positiva del Josep Maria Trullols, que amb aquesta posició es classifiqui directament pels campionats de Catalunya en categoria cadet, que tindran lloc el mes de maig a la localitat de Reus i que són puntuables d'Espanya, i el patinador Espluqui, doncs, espera afrontar-ho positivament. Intentem escoltar-lo amb aquesta futura valoració del campionat de Catalunya. Doncs tampoc és possible, per tant, Josep, el que hem de fer és passar amb una altra de les notícies.
Sí, seguirem informant aquí a l'Esplugues Ràdio i al web esplugues.cat i mantindrem informats d'aquestes proves que haurà de fer per classificar-se a Catalunya i a veure si passa a fase estatal.
Doncs més notícies per on passen, Josep Morató.
I és que l'Ajuntament de Vimbodí i Poblet pretén dinamitzar la zona esportiva del municipi al llarg de tot l'any. Per això ha iniciat el procediment d'adjudicació de la concessió de gestió del servei públic de les instal·lacions d'aquesta àrea per un any natural. A diferència d'anys anteriors, on només es licitava l'explotació de la piscina per al període estival.
Aquesta gestió continuada inclourà la piscina, el pavelló poliesportiu, el camp de futbol, la pista de bàsquet i també les zones adjacents determinades com a equipament, així com també els laterals del vial fins a la rotonda d'accés a la poliesportiva. Així ens introdueix l'alcalde de Vimbodí i Poblet, Josep Joan Güell, volíem dir.
Sabeu que Vimbodí, doncs, tot el que és la piscina municipal, la tenim annexa a un conjunt d'instal·lacions, camp de futbol, pavelló poliesportiu, pista de bàsquet, i al final un dels reptes que teníem, també com a consistori, és que, doncs, aquesta zona, que està una mica per dalt del poble, estigués dinamitzada tot l'any.
El contracte també preveu l'explotació de les barres del bar i l'organització dels àpats de les festes organitzades per l'Ajuntament, que es realitzin els equipaments anteriors descrits.
Al final, el que hem pensat és que amb la contraprestació econòmica que et pot oferir una explotació, doncs, que és molt rendible, que és la piscina, al final, doncs, potser l'Ajuntament no percebre una quantitat econòmica tan elevada, però en canvi, doncs, estipular una sèrie d'obligacions que es vinculeixin amb tot un exercici sencer, és a dir, amb tot un any, i que les contrapartides fossin, entre d'altres, a part del manteniment, la neteja de la zona, doncs unes feines equiparables a la consergeria.
L'import anual de la concessió és de 7.500 euros més IVA i, com ens deia l'alcalde, la durada del contracte és de 4 anys. Entre els criteris de valoració de les propostes hi ha l'elaboració també d'àpats, l'aportació d'hores de mà d'obra per la realització de millores a la zona poliesportiva, l'existència d'un programa d'activitats per la piscina o l'increment del termini d'obertura del servei de bar.
No, bueno, en qualsevol cas, que doncs, mira, al final els ajuntaments, doncs, que tenim una dimensió més reduïda i que no tenim possibilitats de contractar personal, una de les solucions que tenim és, doncs, és a través d'aquesta fórmula de la concessió per intentar desenvolupar projectes que al final arribin a tota la població i sense que tinguin, doncs, una contrapartida o un càrrec important en termes econòmics per l'Ajuntament, no?
Destacar també que, com a novetat del pla d'inversió de la zona, que es determinarà l'acord amb l'oferta d'hores de mà d'obra presentades i que permetrà anar millorant el conjunt de les instal·lacions. I encara sou a temps per apuntar-vos a la tradicional caminada de l'1 de maig de l'Espluga Prades, organitzada pel Club Atlètic Esplugui i que enguany arriba la seva 25a edició.
La sortida serà a les 8 del matí davant del casal amb un recorregut de 23 km i mig, un desnivell de 840 metres.
I també demà hi haurà una nova edició de la cursa i caminada de cara nord de Vimbodí i Poblet.
Serà a les 9 del matí, hi haurà, doncs, com dèiem, la sortida des de la plaça de les Oranetes de Vimbodí i Poblet, on la caminada de 13 quilòmetres i la cursa de 25 quilòmetres enfilaran el seu trajecte cap als boscos de Poblet.
I Sergio Busquets, jugador del Futbol Club Barcelona, us anima a participar a la cursa Cara Nord per poder participar en la investigació i difusió del que és la malaltia del lupus. Un any més, les muntanyes de la Costa Daurada tornen a acollir les curses d'ultraresistència de la Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya. El tret de sortida de la 6a edició ha tingut lloc a les 9 del matí al municipi de Prades.
ha estat aquest dissabte. Amb aquesta edició arrenca ja la primera prova de la Copa Catalana de Curses d'Ultratrail Resistència d'aquest any, 2017, on els vencedors obtindran punts pel Campionat de Catalunya. Aquesta prova, una de les principals del campionat, compta amb la participació dels més destacats runners de Catalunya i de corredors de més de 12 nacionalitats diferents.
Sí, en total 434 persones s'han inscrit com a participants a les 5 modalitats de les curses d'aquesta edició, que competeixen en les diferents categories: sènior, veterà, màster i sub-23. Entre aquests participants destaquen 79 inscrits que correran la Ultra Trail Muntanyes de la Costa Daurada de 90 km.
Les curses d'ultra resistència d'aquesta Federació de Catalunya presenten 5 modalitats diferents. Comencem per l'Ultra Trail Muntanyes Costa Daurada, que són els més valents de la competició i que recorreran un total de 90 quilòmetres. A més, els participants que finalitzin la prova, els anomenats finishers, obtindran 4 punts per aquesta per anar a l'Ultra Trail del Montblanc. La següent modalitat és la Long Trail de 72 quilòmetres i amb un desnivell positiu de 3.600 metres.
Continuem amb la Half Trail, amb un recorregut total de 46,4 quilòmetres, que també serà puntuable per l'Ultra Trail del Mont Blanc.
I ens queda una última cursa, que és la de 21 quilòmetres i de 10, que totes dues presenten diverses novetats, volíem dir, aquest any. Com també puntuen per aquesta competició i que estrena un nou circuit per equips expert o Team Trail.
I a banda d'aquests circuits, com aquest any, com a novetat de la 2017, Ultra Trail, també inclourà una prova d'Ultra Chicks, que consisteix en una mini cursa pensada pels més petits, que se celebrarà demà diumenge, 30 d'abril, a la plaça de Prades. I el Club Atlètic Montblanc ja ho té tot a punt per a una nova edició de les clàssiques curses de l'1 de maig. Aquest any es durà a terme la 40a cursa de fons i la 23a de fons de l'ermita de Sant Josep de Montblanc.
La cursa de fons és una prova de 10 quilòmetres pels carrers i camins de Montblanc que donarà el tret de sortida a les 10 del matí. Com en els darrers anys, la cursa té un caràcter solidari, ja que un dels euros de la inscripció es destina a una ONG d'ajuda a l'Àfrica.
El mateix dia també es durà a terme la 40a cursa popular a l'ermita de Sant Josep, que segueix amb el mateix caràcter popular i solidari que en edicions anteriors. Les inscripcions de la cursa es podran fer el mateix dia 1 de maig a l'ermita de Sant Josep.
Per altra banda, cal destacar que aquest passat divendres va tenir lloc un entrenament conjunt per tal de conèixer el recorregut d'aquesta cursa de fons i que va comptar amb molta participació. L'entrenament va ser dirigit pel corredor i entrenador Javi García, que va donar diferents consells per fer front de la millor manera a aquesta cursa.
Coneixerem totes les resultats i classificacions de totes les curses i caminades que hi ha aquest cap de setmana, un cap de setmana llarg. I avui és el Dia Internacional de Dansa, i què millor que el dia d'avui les ballarines de l'Escola de Dansa del Casal participin a un concurs de dansa a la ciutat d'Alacant. Escoltem Jessica Estrella, directora de l'Escola de Dansa del Casal, on ens expliqui el que practicaran.
Doncs que estem viatjant cap a Alacant, cap al concurs de dansa Orbe Mediterráneo, per participar. És la primera vegada que hi participem i presentem totes les coreografies de dansa contemporània que aquest any l'escola té preparada. I què millor, doncs, que poder representar l'escola amb el Dia Internacional de la Dansa.
Esperem que aquestes ballarines es puguin estiguin sort, i en un dia com avui també escoltem la reflexió de la directora de l'Escola de Dansa del Casal, on doncs critiqué aquest any de la dansa.
Un dia que el qual, doncs, és per reivindicar, doncs, petites coses que encara crec que s'han de millorar a nivell cultural, no?, del nostre país, de poder valorar el que és la cultura, de saber seguir-la coneixent. I crec que nosaltres, el treball que estem fent a l'Escola de Dansa del Casal de l'Espluga de Francolí, és potenciar, no?, una miqueta que aquest nivell cultural, aquesta disciplina, doncs, es doni a conèixer, que ens donem a conèixer a nivell d'escola.
I l'Escola de Dans d'Ara del Serral també celebrarà el Dia Internacional de la Dansa, i ho farà demà en diferents balls. Així ens ho explica Mei Casanova, directora de l'Escola Dans Ara.
Bueno, doncs com cada any intentem el Dia Internacional de la Dansa sortir al carrer perquè la gent vegi que
que la dansa existeix i que la dansa forma part del seu poble i de la seva cultura. I aquest any hem muntat una flash move amb tots els alumnes de l'escola, i abans hi ha una petita mostra amb els alumnes més avançats, també de gent de fora, gent que ha sortit de l'escola o que d'alguna manera està vinculada a ella, que s'estan formant professionalment. I res, esperem que demà al dematí sigui un dia ple de dansa Serral.
I les ballarines també presentaran una nova coreografia de dansa clàssica anomenada Parents aquesta tarda al Teatre Fortuny de Reus. I dimarts es va celebrar el Dia de l'Educació Física al carrer, on quasi 100.000 alumnes del país de 60 centres educatius van fomentar i reivindicar la pràctica esportiva regular en diferents activitats durant el dia.
L'objectiu de tot plegar era reivindicar la pràctica de l'esport, destacant-ne tres pilars fonamentals. L'eina fonamental en l'educació física per al desenvolupament integral i integrador de tots els infants, que reporta beneficis físics, psíquics i socials. També és un mitjà idoni per fomentar estils de vida actius i saludables, per trencar els elevats índexs de sedentarisme i obesitat, i ofereix també un escenari immillorable d'aprenentatge personal, social i cultural, que permet construir i desenvolupar les actituds i els valors necessaris per viure i conviure en societat.
Tot això és l'actualitat informativa pel que fa als esports, i seguirem la setmana que ve, doncs, tot el cap de setmana i les activitats que han hagut en aquest 1 de maig. En sabrem més informació la setmana que ve.
Més informació a esplugafmradio.cat.
I fins aquí aquest repàs de l'actualitat. Ens retrobem a les properes edicions dels informatius de l'Espluga FM Ràdio, dissabtes i diumenges a la 1 i a les 7 de la tarda. I sempre que ho vulguin, ja ho saben, a esplugafmradio.cat. Gràcies, Ana García.
Gràcies, bona tarda, Sergi.
I gràcies també a tot l'equip: Gerard Bosch, Núria Romero, Albert Grinyó, Júlia Moyà, Josep Morató, Magda Boldó, Clara Sanz, Cristina Bosch i Cristian Sagastivel, que acabin de passar una bona tarda. Adéu-siau.